Cristian Fuegos, director de la Setmana Internacional de Cinema de Valladolid, la Seminci. L'Ajuntament ha expressat les seves condolences, el seu dol per aquesta defunció. Hem arribat a les 10 i 4 minuts, que passeu molt bona nit.
Més informació a ib3notícies.com.
IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts. Aquest capítol és fruit de la confusió. Sé que no és només cosa meva, però ja diuen que mal de molts, així que no m'excusaré i me servirà d'aprenentatge. Veuré que la teoria me la sé, de sempre, però com que compta, conte i compte són molt similars fonèticament parlant i en castellà contar una història i contar de l'1 al 10 se diu igual, i el cervell m'ha traït. Així que avui contarem històries, aprendrem a fer comptes amb un àbac i qui sap si ens visita algun compte, encara que sigui de llegenda. I aquí tenim els contes de les tres bessones. Sí, sí, les he contat bé. Una, dues i tres. I ho he escrit bé. Conta i compta. He llegit que la confusió té un per què. Deia el filòleg Joan Coromines que tant comptar com contar provenen del llatí computare, que vol dir calcular. Per tant, tenen el mateix origen. Però amb el temps varen evolucionar de manera diferent. Comptar va quedar-se amb el sentit de determinar el nombre d'objectes d'un conjunt i contar amb narrar o exposar fets uns darrere d'uns altres. I després hi ha els comptes. Que compte no prové de computare, sinó de comes comitis, que vol dir company. Els comités eren els companys d'armes d'un rei o d'un rang superior que en reconeixement rebien terres en caràcter hereditari sobre les quals exercien els drets feudals. Franco, el rei Joan Carles I i el rei Felip VI també han concedit comtats, marquesats, ducats i títols de grans d'Espanya. Ara que hem aclarit bé les diferències i no ens tornarem a confondre mai, contarem i comptarem. Stories that I can't explain. I leave my heart open, but it stays right here empty for days. She told me in the morning she don't feel the same about us in her bones. Seems to me that when I die, these words will be written on my stone. And I'll be gone, gone tonight. The ground beneath my feet is open wide. The way that I've been holding on too tight, with nothing in between. The story of my life, I take her home. Avui vos contarem una història titulada Confiesa, ya nada importa. L'ha escrita Íñigo Casasayas Talens, ell és advocat i professor a la Universitat de les Illes Balears. Professor de Dret, benvingut entre avui i demà, com estàs?
Molt bé.
Gràcies per ser amb nosaltres. I ara, escriptor, Íñigo. A veure, costa que un mateix se defina així com a escriptor. Tu ja te presentes així, també?
No. L'altre dia vaig llegir en Albert Olmos, el confidencial, que va dir que escriptor és qui viu de l'escriptura. És a dir, nosaltres tots som aficionats que bueno, per fer alguna més que només és la feina i el treball, ens hem dedicat a escriure un llibre, que ara mateix la possibilitat d'escriure, d'autoeditar i escriure un llibre és tan fàcil. Per tant, jo no me considero escriptor. De fet, com diu una Joana Marcús, tenim un pot de síndrome de l'impostor.
Ja.
És a dir, pensem que hi ha molta gent que escriu molt bé i que nosaltres estem ficant la potata, però per ser escriptor jo penso que s'ha de ser alguna més.
Val. Ara dius una Joana Marcús i ja he vist coes interminables de gent perquè a Joana Marcús els signàs un llibre.
Sí, és vera. Però ella mateixa va dir, jo tengo un poco de síndrome del impostor, va dir ella.
Sí.
I jo me l'apunto, m'agrada aquesta frase.
Això passa. Confiesa Llanada Importa, que és una història que mos convida a desentranyar un misteri. Ara en xerrarem, però m'agradaria conèixer un poquet el teu procés d'escriure. Avui que xerram amb la paraula conta. Per on se comença a contar? Per on se comença a escriure una novel·la?
En el meu cas, primer tens una idea, una idea concreta, i amb aquesta idea vas desenvolupant una sèrie de personatges i una història que tingui el seu... la seva trama i el seu gir, el seu, com diuen ara els joves, el seu plot twist. I amb aquesta idea, aquesta portada del llibre, que és un acantilado, amb aquesta idea jo vaig començar a tratar de pensar si jo seria capaç de fer una història en el seu gir, en el seu misteri, però també una història que fos de personatges i que contàs algo de la palma de fi de segle XX.
Hi ha molts de llocs comuns, ara en parlarem, i en els agraïments dones les gràcies a la teva mentora, de qui dius que has après les claus de l'ofici d'escriure. Que hermós també, a l'hora de parlar d'escriure, de l'ofici d'escriure. Quines són aquestes claus, Iñigo?
Bueno, clar, jo com tu saps, jo som misser, i el món jurídic té un llenguatge molt, molt enrevessat, molt complicat. I nosaltres sí, escrivim, però clar, escrivim d'una manera a vegades un poc críptica. Jo quan vaig començar a escriure, vaig mirar, pues, me vaig documentar, vaig començar a mirar podcast, vídeos de YouTube, i vaig començar a escriure. I quan vaig tenir engestida un primer borrador de novel·la, vaig contractar una professional que se dedica expressament a fer classes d'escriptura i li vaig donar. I clar, ella me va dir, bueno, sí, està bé, me gusta, está tan interesante lo que cuentas, pero, clar, me diu, por ejemplo, hi ha una escena que el meu personatge entra dins una presó. I jo, ¿por qué yo, cuando lo leo, me quedo igual? No me emociono, no me quedo acojonado cuando entro en prisión. Tu has d'agafar el lector i l'has de ficar dins la història. I això té una tècnica. I no és el mateix dir quan estava triste, això, bueno, bé, o una lágrima rodó por la mejilla de Juan. Clar, lo primer és descriptiu i lo segon t'aboca molt més. I això és la tècnica, és intentar escriure de tal manera que el lector es fiqui dins l'escena, dins la història, dins l'acció, i això s'ha de fer moviments, s'ha de fer...
Clar, i aquí hi ha l'ofici, aquí hi ha la pràctica, aquí hi ha la tècnica i el coneixement, clar, perquè hi ha històries, clar, que mos fan riure, a més amb veu alta, i que mos fan plorar i també mos roden llàgrimes per els ulls només llegint un llibre o una novel·la. I ara que contes això, me fas pensar en el teu ofici de misser i en la teva feina també com a professor universitari. Aquestes tècniques les podràs dur també en la teva feina diària? Te poden ajudar?
Sí, jo crec que sí, perquè en el final també, quan estàs davant d'un jutjat o estàs davant els alumnes, els has de contar una història, els has de contar quan fas un al·legat i has de demanar que al teu client li donin la raó, està bé contar una història. No? I sí, clar que és... Clar que és tot
suma, no?
Tot afegeix, sí. Tot suma.
Idò, avui xerram en Íñigo Casasayas Talents, que ha escrit una novel·la, Confiesa, ya nada importa, una història que té una data de sortida, que és dia 11 de setembre de 2001. Aquell dia se varen produir els atemptats de les Torres Bessones de Nova York. Per què aquesta data, Íñigo? Jo parlava de xerraves de Palma, jo feia referència a llocs comuns. Cerques llocs comuns a la novel·la, a la història, perquè tots els que tenim una edat sabem on érem aquell dia i què fèiem dia 11 de setembre de 2001.
Clar. La història, l'aconteixement que desenvolupa els fets dramàtics que se conten a la novel·la, comencen dia 11 de setembre. Per què? Primer, perquè és una data molt assenyada, on, com tu molt bé dius, tothom sap què feia en aquell mateix dia. Per tant, jo me va agradar, i a més també perquè me servia com a punt de partida per fer una sèrie de retrospectiva de flashbacks, perquè la història té dues línies temporals, una primera que és l'any de setembre del 2001 fins desembre del 2001, que és el que seria purament la trama, la intriga, la novel·la negra, que és la segona part de la novel·la, i una altra part que és més evocativa, que és des del 75 fins el 96, que és la història de l'amistat, de l'amor, de la traïció i de la Palma, que es transforma d'un petit poble, que és el que jo vaig conèixer quan era menut, fins a una gran ciutat cosmopolita, amb les seves ombres i clarianes, que és el que convidim ara.
I se conta millor allò que coneixes, Xerres de Palma, la ciutat, que és la teva ciutat, se conta millor allò que un coneix?
Jo crec que sí. Un dels problemes que tenim, els que no som escriptors professionals, com jo, és que no tenim temps. Jo quan vaig començar a pensar, el primer que vaig tenir, com ja t'he dit, és l'idea de la trama, el plot twist, però quan vaig pensar on podria ambientar la meva novel·la, vaig pensar en el món informàtic. Però, clar, això t'obliga a dedicar un temps molt important a estudiar el món, les claus, la documentació.
Sí, sí.
Quan tu tens poc temps, que és el meu cas, has de dur la novel·la en el teu àmbit. I, clar, i a més, és un àmbit que jo conec molt bé, que és el món de la negocia, el món de la universitat, i aprofit per contar coses d'aquest món que jo conec molt bé.
I que també és el món dels protagonistes. Escolta, quan comences a escriure, això és una cosa que deman bastant perquè a mi m'ha cridat l'atenció. Quan comences a escriure, ja tens escrit el final o no?
No. És a dir, tens una idea de final, però no. Tu tens... és a dir, en què diuen... En Stephen King, que d'això en sap alguna cosa, té un llibre que diu Mientras escribo, on explica com ho fa ell. Ell s'estructura de ben igual. Ell diu que ell troba el que diu és un fòssil, és a dir, una idea, i a partir d'allà va desenvolupant la història. No? Aquest seria el sistema de Stephen King. Jo no ho he fet així perquè no som Stephen King, però bueno, jo sí que he pensat en una trama amb un final. El que passa és que al final no tancat. L'important és que, a mesura que tu escrius, la història i els personatges agafen vida pròpia i has de canviar moltes coses que en principi tu hi has pensat. Entre elles, probablement, al final.
I n'escriuràs més d'històries després d'aquesta? Perquè jo crec que el senyor Toni Marcús té nom de protagonista de saga.
Sí. Bueno, tinc un parell d'idees per escriure i sí, ara quan acabis la presentació del llibre m'agradaria tornar a escriure un segon llibre perquè m'ho posa molt bé. après moltíssim i és una experiència fantàstica.
Confiesa, ja nada importa, és el llibre de Íñigo Casasayas Talents, de Círculo Rojo Editorial, que va sortir la primera edició l'any, bueno, enguany, juliol del 2025, vull dir que és un llibre molt calentet, que sent un quan té la seva novel·la en les mans, allò, impresa, que fa l'horeta de nou, que sents, Íñigo?
Molta emoció i molta satisfacció, perquè, clar, tu quan comences a escriure tu no saps si en el final això tindrà els mínims perquè diguis, bueno, això no fa ser ridícul. Tu dius, qui soy jo per escriure? Hi ha gent que escriu molt bé, que escriu, que té molt d'ofici, i jo, qui soy jo? No? I quan el treballes, li dediques moltes hores, que en el meu cas moltíssimes hores, el dones i veus que el feedback és bo, i te diuen els professionals, que com que jo vaig... fer servir, te diuen, sí, compren los mínimos para ser publicado, i el has publicat sense molta satisfacció.
Molta satisfacció. I d'aquí tenim aquest llibre, dius, la contraportada, ¿por qué lo has conservado? Dijiste que te habías deshecho de él. ¿Hay algo morboso en todo esto? Que ja te fa ganes d'estirar, de posar sullet, a veure què és el que està passant. En Toni Marcús és el protagonista i s'idea ha sortit del cap de Íñigo Casasayas Talents. Escolta, només animant els oients que llegeixin el teu llibre, Confiesa, ya nada importa. I que el gaudeixin, com l'estic gaudint jo, que l'estic llegint en aquest moment. Escolta, moltíssimes gràcies, Íñigo, i molta sort.
Moltes gràcies a vosaltres.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Es dimonió i en Simó, en ratxes dins aigua. Això era un dimonió molt petit. Un escapoló de dimoni a qui sembla que no li sortia res bé. Tot allò que feia li sortia malament. Això deien el dimoni gros i la dimoniota i els cucarells i tot l'estol de dimonis de redol. Ah, pobre dimonió. Una vegada, davant del seu mestre, va tomar solleta de ses ànimes, que varen fugir més aviat que de pressa. Li deien, per no fer, no fas ni por! 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 Tot allò que fas és com si fessis ratxes dins aigua. Res! Aquest escapoló sempre caminava tot solet. No trobava el seu lloc i dins el seu cap, entre banyeta i banyeta, sols podia sentir... Ratxes dins aigua.
Ratxes dins aigua.
Ratxes dins aigua.
Ratxes dins aigua. Ratxes dins aigua. Ratxes dins aigua. Ratxes dins aigua.
Oh. Ell tenia una bicicleta i es m'ha perdut per sa tristor i es desconhort. Sabent que a prop de la mà es pot reflexionar amb més tranquil·litat, va partir de cap allà. Feia un bon dia. Poc vent, sols un poquet d'oratge i el sol no cremava. Aquest dia la mà estava plana com una bassa d'oli i sols se sentia xixiuejar de ses ones que semblaven enllepolides amb serena de sa platja.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. IB3 Ràdio és diversitat.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
En Nautilus tenim balenes i sovint feim viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Perquè t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 10 del vespre.
Juga'm a comptar amb el dit de la mà.
Juga'm a comptar amb el dit de la mà.
Un, dos, tres i quatre, mostatxor de rata. Cinc, sis, set i vuit, orelles de ruc. Jo té nou i deu, dites a...
Comptar amb M-P-P-T. És difícil, eh? Comptar, cucorbes. I ho podem fer amb el disc de sa mà o amb un àbac. Aquesta eina per a càlcul manual d'operacions aritmètiques que consisteix en un marc amb varetes paral·leles per on se fan córrer algunes bolles. És probable que el seu inici fos una superfície plana i pedres que se movien sobre línies dibuixades amb pols. Avui dia es tendeix a pensar que l'origen de l'àbac se troba a la Xina, on l'ús d'aquest instrument encara és notable, igual que a Japó.
Avui hem convidat Gary Aidasani, ell és director de UCMAS Espanya, un mètode d'estimulació cerebral a través del càlcul mental amb àbac. Volem entendre què és exactament, com funciona i per què comptar pot transformar la manera d'aprenentatge. Ell és a Las Palmas de Gran Canària, benvingut a IB3 Ràdio. Bienvenido, Gary, ¿cómo va?
Gracias, muchas gracias. Placer.
Gracias por acompañarnos hoy. Para quien nunca haya oído hablar de UCMAS, ¿cómo describiría el método en pocas palabras? ¿Qué lo diferencia del aprendizaje tradicional del cálculo?
Vale, UCMAS, que es un método que viene de Malasia y es un método que tiene su significado. Significa un concepto universal de sistema de aritmética mental, donde los alumnos, a través del abaco, aprenden a hacer los cálculos mentales. La diferencia principal entre el método tradicional y el del UCMAS es que utilizamos el instrumento abaco, que es un instrumento ancestral que viene más de miles de años atrás y ya utiliza para uso del hacer los cálculos.
Uh-huh. ¿Y cómo así un instrumento, una herramienta tan antigua, ¿no? como el abaco ahora lo dice, puede ser tan eficaz para entrenar el cerebro de un niño o de un adulto?
Vale, sobre todo trabajamos con los niños de entre edades de 5 a 13 años, donde están en fase de desarrollar su cerebro, y enseñamos al uso del abaco, como ser algo físico para aprender los números y calcular los números, le viene muy fácil, y empiezan a hacer utilizando al abaco para hacer los cálculos, como sumar, restar, multiplicar o dividir. Y el objetivo es ir quitando este abaco y ellos pueden visualizar el abaco en su mente. Y así hacen cálculos mentales. No necesitan al abaco después, el abaco físico. Uh-huh. Empiezan con el físico, pero con el proceso de aprendizaje iremos quitando el abaco y hacen cálculos mentales.
Vale. Por tanto, podríamos decir que una de las ideas claves de este método es que contar no es solo hacer operaciones, ¿no?, sino también estimular la concentración, la memoria o incluso la
Correcto.
Creatividad. Claro, ¿qué habilidades cognitivas se entrenan con este método?
Vale. Sobre todo la visualización y la memoria fotográfica, memoria visual, la capacidad de escucha. Y en todo podemos decir la concentración, porque la concentración consiste de tres pasos: escuchar o ver, memorizar o visualizar, y para más tiempo. Aquí a los alumnos en principio empiezan con pequeños números, haciendo el cálculo, y poco a poco iremos quitando el abaco y hacen cálculos mentales con números más grandes, solo viendo o escuchando los números. Uh-huh. Y esa es la habilidad principal que consiguen con... Y eso se ayuda en todas las asignaturas.
Ya. Yeah.
No solo en el cálculo mental o el abaco o el método matemático. Uh-huh. Si están en clases de física, química, cualquier asignatura, si un alumno tiene la capacidad de escuchar, de visualizar en sí, de concentrar, pues ya está grabado, no hay que repetir dos veces. Uh-huh. Y se mejora en todas las asignaturas.
Qué bueno. Por tanto, no solo es matemática, sino que es un impacto mucho más transversal.
Claro, por eso se llama un concepto universal de sistema de aritmética mental, donde, y repito, es una habilidad, no una técnica. Uh-huh. Y las habilidades se quedan para toda la vida.
Ya.
Por ejemplo, uh-huh, escribir, montar la bicicleta, nunca olvidamos, pues lo mismo. Una vez desarrollado la concentración, al niño se queda con esa habilidad para toda la vida y puede aplicar donde él quiere o ella quiere.
Es fantástico. Y bueno, ya ha hablado de muchos beneficios, pero ¿cuáles destaca sobre todo del alumno que ha seguido este programa durante meses o durante años?
La rapidez, agilidad mental, en todo. La verdad que esto es un método que tiene tanto, ya llevamos 15 años en España, y desde 92 en todo el mundo, 80 países ya tienen este método, con miles de alumnos y millones de alumnos han terminado este método, y los beneficios son muy, muy buenos, porque los alumnos que hacen esto ya no necesitan mucho apoyo, ellos van solo.
Sí, sí, y ya ha dicho que empiezan de muy jovencitos, muy temprano. ¿A qué edades se puede empezar? ¿A qué edades se puede empezar?
Recomendamos desde 5 años, cuando ya conocen los números del 1 al 10 bien, ya pueden empezar. Incluso hay niños que han empezado con 4 años porque ya tenían el conocimiento de los números. Y hasta los 13, porque a partir de ahí ya empezamos a perder la flexibilidad y un poco la tema del desarrollo del cerebro, porque estamos trabajando sobre lo que ya está desarrollado.
Ya, por tanto, por estamos allí enfocando en el momento en que el cerebro es más plástico, ¿no? Tiene esa capacidad de aprendizaje.
Correcto.
Por tanto, para ya adolescentes o adultos no tiene tanto sentido este método.
No. Pueden aprender por el abaco físico, pero ya para visualizar el abaco ya... Le digo que ya hemos perdido el tren.
Ya, es más difícil.
No podemos.
Ya.
Pero para adultos sí. Nosotros tenemos otro programa igual que de UC+.
Sí.
Para mayores de edades, de 60 años.
Sí.
Que ellos con este método pueden mantener su cerebro activo y para evitar la decaída cognitiva, por ejemplo, evitar el Alzheimer o evitar... No digo 100% podemos evitar, pero aplazarlo o mantener el cerebro activo viene muy bien, porque trabajan con dos partes del cerebro, utilizan las dos manos a la vez con el método, y así trabajan con las dos partes del cerebro a la vez y evitan cualquier caída cognitiva.
Qué bueno. Esto también están comprobando que es efectivo, que es bueno ejercitar el cerebro con este sistema.
Correctamente, sí.
Qué bueno. ¿Y cuánto tiempo más o menos el niño que empieza con el sistema UC+, cuánto tiempo necesita? ¿Cuánto dura? O no sé, llamémosle un curso o el programa, ¿cuánto tiempo dura?
Vale, entre 3 a 4 años de curso ya está terminado todos los niveles de UC+, porque empezamos con sumar, luego restar, luego multiplicar, dividir, potencia, decimales, raíces cuadrados. Pero esto va poco a poco, según los niveles van avanzando.
Claro.
Pero dentro de poco, ya desde el primer mes, segundo mes, ya los niños empiezan a hacer los cálculos mentales con pequeños números, y así vamos avanzando y ampliamos los números, y cada vez los números más grandes.
Fantástico. Y ha hablado al principio del cálculo mental, Gary. A lo mejor ahora alguien nos puede escuchar y puede pensar, va, esto del cálculo mental ya no es tan necesario, ¿no? Porque tenemos calculadoras, tecnologías, lo preguntamos todo a la inteligencia artificial. ¿Qué le respondería?
Vale, yo digo siempre una cosa. A la inteligencia artificial también está creado por un humano, ¿no? Por los cerebros que tenemos aquí inteligentes, pero ¿de dónde traemos esos cerebros inteligentes? Pues hay que dar habilidades. Y nosotros trabajamos desde el principio, desde el básico, cuando el niño está pequeño, dar esas capacidades que ellos mismos pueden ser creadores en futuro para cualquier inteligencia artificial o cualquier programa que necesita el mundo. Pero necesitamos cerebros humanos detrás de eso. Ahí estamos trabajando con el método UseMás.
Molt bé.
Por eso, tecnología tiene su valor, tecnología está muy bien, pero detrás de cada tecnología o cada avance del mundo que estamos llegando, hay humanos detrás, hay cerebros detrás, y nosotros ahí estamos para preparar esos cerebros.
Molt bé, importantísimo no olvidarlo, ¿eh?, en este momento, que sí, detrás de una inteligencia artificial hay y debe haber una inteligencia humana. Gary Aidasani, director de UseMás España, ha estat un plaer parlar amb vostès, y un placer hablar hoy con usted y conocer un poquito más este método, que ya hace tiempo que está implantado, pero hoy la palabra de este programa nos ha llevado hasta aquí. Muchísimas gracias.
Gracias.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Com voleu tota soleta, muller i allal, com voleu tota soleta, món desigual.
Jo no vull tota soleta, mon compte mal. Jo no vull tota soleta, ai, mon Déu val.
A on són ses vostres filles, muller i al? A on són ses vostres filles, món desigual.
Ens queda fer alguna referència a comptes. Xaloc canta el compte mal, el mal nom de Ramon Safortesa i Pax Fuster, comte de Santa Maria de Formiguera. Diuen d'ell que era cruel i despòtic, i que el mal que va fer en vida el va dur a ser condemnat per tota l'eternitat. Ho contava l'historiador Gaspar Valero en el programa d'IV3 Illes de Llegenda, just davant la Torre de Formiguera, que està ubicada damunt la Murada de Palma, molt a propet de la Seu de Mallorca.
Un personatge que cavalga entre la història i la llegenda. Per una banda, tenim un personatge històric. Sabem perfectament la seva biografia. Era Ramon Burgues Safortesa, Fuster Pax i Net. Era segon comte de Santa Maria Formiguera. Era fill del primer comte, son pare era en Pere Ramon Burgues Safortesa, i sabem la seva biografia bastant clarament. Va néixer aquí, a Can Formiguera, ciutat, l'any 1627, i va morir 67 anys més tard, també aquí, per tant, a 1694.
I qui té a veure el poble de Santa Margalida, en tot plegat?
La seva llegenda comença per un fet estrictament històric. I és que ell, com a comte de Formiguera, volia, a part de ser senyor Louer, és a dir, cobrar uns imposts i uns censos, tenir un privilegis, el que volia era ser un autèntic senyor feudal en dret de forca. Forca i costell, que és un suplici. Per tant, aquí és on se va enfrontar, quan ell reivindicava poder penjar en els qui decidís, ell i la seva cúria, resulta que el poble de Santa Margalida, on tenia les seves cavalleries, i per tant era senyor feudal, per dir-ho així, d'aquestes cavalleries de Santa Margalida, el poble, evidentment, no ho va rebre amb aplaudiment, sinó que es va rebel·lar. I a partir d'aquí hi va haver un aixecament popular, el poble de Santa Margalida, contra aquestes pretensions d'escompte.
I el podríem considerar un criminal, aquest personatge?
Allà, aquests crims de joventut, podríem dir, perquè realment es va veure involucrat en la mort d'una sèrie de margalidans. Fins i tot el seu síndic, que era en Baltasar Calafat, varen morir a les ordres de... O sigui, per ordres d'escompte. Per tant, realment, crims n'hi va haver. Ara, ell va pagar una multa, ell va ser desterrat, va veure dins els esdeveniments, es va veure implicat, diríem, en l'esdeveniment de les guerres de la corona espanyola a Europa, els terços de Flandes, va estar anys per allà en plena guerra europea, i quan va tornar se'l va considerar ja, podríem dir que rehabilitat. Va ser procurador real i va ser també virrei interí, és a dir, virrei en funcions.
I de com és que aquest personatge, una vegada rehabilitat, passa a ser el conte mal, aquest personatge malèfic, pervers?
Això és la segona part de la seva personalitat. És a dir, té una part, diríem, que no és real, per tant, és ficció, és llegenda des del punt de vista de ficció imaginativa, però s'agafa tota la llegenda del conte Arnau català, un personatge fictici amb una base real del segle XIV català, dels Pirineus, dels Perpirineus, que se li endossen totes les malifetes i fantasies del conte Arnau, se li endossen en el conte mal, es dir, en el conte de Santa Maria Formiguera, que ja es converteix en un personatge de llegenda, com és el conte mal.
Aquest senyor tenia aquí a ciutat de Xeu Palau, tenia Santa Margalida Terres. Com és que la llegenda és a Calvià i a Puigpunyent?
Mira, Galatzó. Ah, Galatzó i també Son Pont de Puigpunyent, Galatzó de Calvià. És que resulta que Galatzó no és el centre de les malifetes, sinó que és el refugi. O sigui, quan ell ha de fugir de Santa Margalida perquè no pot mantenir la seva presència allà per tots els problemes de revolta popular que hi ha, i fuig cap a Galatzó. Galatzó, vall de muntanyes, també amb Son Pont de Puigpunyent, resulta que allà ningú gosa, ningú s'atreveix a entrar-hi. Per tant, es conta mal, segon conte de Santa Maria Formiguera, el senyor complet de Galatzó i li serveix de refugi, i a on se concreta aquesta llegenda, evidentment, d'una ànima en pena que va cavalgant sense poder entrar en el cel ni descansar, i això, l'escenari perfecte, són les muntanyes de Galatzó.
Món desigual.
Ara, al voltant dels comptes actuals, es creen altres llegendes. Ja no cobren imposts feudals, però els títols deuen obrir portes. Sense anar més lluny, avui mateix el Diari de Mallorca conta que el comte de San Francisco de Peñalver, Pelayo Cortina Koplovich, ha comprat a través del fons d'inversió que va fundar els hotels Hospes Maricel i el Molí de Deià, a Mallorca. L'origen és el títol nobiliari creat pel rei Ferran Setè l'any 1817 a favor de Juan Crisóstomo de Peñalver i Barreto, calvo de la Puerta i Valdés, alcalde de l'Havana, a Cuba. Si teniu curiositat per saber com arriba fins a Pelayo Cortina Koplovich, podeu consultar la Wikipedia.
Ràdio és participació.
De 8 i 47
són les 8.
Passen 24 minuts de les 10 del matí.
No importa quina hora és. Amb el servei a la carta d'IB3 Ràdio pots recuperar l'entrevista que t'has perdut, tornar a escoltar el programa que t'agrada, fins i tot pots muntar-te una programació feta a la teva mida. ib3.org/carta. Qualsevol hora és bona per escoltar IB3 Ràdio.
Benvingudes i benvinguts. Què tal? Com esteu? Com sabeu, això és l'Eclèctic. Vos acompanyem de dilluns a dijous entre les 11 del vespre i la mitjanit per a tancar una jornada amb una de les millors coses que existeixen, la música.
De dilluns a dijous tenim totes les músiques.
La bona música, aquella per la que es paga trencar el silenci, i també sabeu que aquí la podeu sentir com no sona a altres bandes.
Eclèctic, amb Ferran Pereira.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Me'n recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un bote ben petit, carregàrem 16 tortugues.
I que fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga.
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Però jo, és de les coses bones que hi pugui haver. Però ara està prohibit que faci una tortuga amb la casa.
Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
que tenía tres hijos, las metió en tres botijas y las tapó con pez. Y las pobres princesitas lloraban desconsoladas y su padre les gritaba que por favor se callaran.
Comptant i comptant, estem arribant al final del programa d'avui. Nosaltres no comptem les hores perquè la ràdio el temps ens passa volant. I, a més, tot el que ens contau és ben interessant. Avui en Miqui Fiol és el control tècnic i baixant barrera amb una contadora d'històries.
A punt d'acabar, entre avui i demà, baixant la barrera.
Micaela Lledó, benvinguda entre avui i demà. Com estàs?
Molt bé, fantàstic, gràcies. I vosaltres?
Nosaltres també. I en aquestes hores no sé si tenim tanta energia com una Micaela Lledó, però ens agrada molt sentir aquesta veu tan familiar per nosaltres. Micaela, avui ens hem embullat un poquet en les paraules, entre cometes, perquè hem agafat la paraula polisèmica contar, però també l'enduï cap a comptar, escrit amb MP, i fins i tot aquí tenim comptes, com el compte mal. Vull dir, podem jugar amb aquestes paraules que tenen significats diferents, s'escriuen diferents, però que a vegades mos costa diferenciar en la pronúncia. Si a tu te dic contar de conte, de cuentos, te dic contar, que te venes cap primer de tot?
Me ve en el cap contar coses en els infants. Quan, sobretot quan són petits, molt petits, els hi encanta. Conta una rondalla, una història, i se crea un vincle preciós.
Idò, jo no puc evitar, pensant en Micaela Lledó, si xer de conte, te vaig vestida amb el rebocillo, que te queda perfecte, per cert, Micaela, a la festa de l'estandard que se celebra a Ciutat, a Palma, recitant el poema de la colcada d'en Pere del Càntara Penya, que va escriure l'any 1867, i tu recites des de quan? Des dels anys 80?
Sí. No sé exactament si va ser l'any 80 o l'any 81, la primera vegada. Va ser com una espècie d'emergència perquè en Cristina Vall ja no ho podia fer. I ho vaig preparar molt poc temps i va sortir com va sortir, però van tornar a cridar l'altre any i pim-pam, pim-pam.
I fins ara, enguany també, dia 31?
Sí.
Enguany
també. Sí, ja m'han cridat. Per mi és com una tradició. Recitar la colcada.
Una Micaela Lledó recitant la colcada és com s'olivera de cort, pràcticament. Ets una institució, Micaela.
Sí.
Rodejada de joves de l'Escola de Dansa i Música de Mallorca. Clar, tu en tots aquests anys t'has anat fent gran. Ara ets més predina que en els anys 80.
Mira tu, les primeres vegades que ho vaig fer era molt, molt joveneta, com aquell qui diu, i m'havia de pintar els cabells de blanc una mica, amb polvos de talc i un pot de laca, i ara ja tinc unes canes precioses que no me fa falta dissimular res.
I d'aquí tenim la predina Micaela Lledó recitant aquesta colcada que fa des dels anys 80 i que ni per la pandèmia vares aturar, podríem dir. Mira, escoltau uns segons de la colcada des de la pàgina de YouTube de Sobre Cultural Balear.
Ja no sap ningú la història del nostre gran rei en Jaume. Vostè està ja la palma que mos donà la victòria. Tot s'ha perdut. La colcada molt pocs la recorden ja. D'aquella hermosa diada, dins breu temps ningú hi haurà que em pugui contar cap mot. Quan jo encara era fredina.
Crec que és una festa molt guapa, que és realment la diada de Mallorca, i a més és un dia que conté moltes tradicions. Moltíssima de gent no coneix en realitat aquesta festa, que és la festa més antiga d'Europa. Bé, jo tinc la sort de que he vist generacions que han anat pujant. Jo he tingut asseguda en el banc de cort infants molt petits, de mesos fins i tot, i ara ja els veig que quan acaba la festa de la colcada, la gent balla, i ja els veig ballar. I per altra banda, en aquesta festa hi ha tota una sèrie d'elements que moltíssima gent desconeix, qui eren els membres que formaven tot el seguici, tota la processó aquesta de la Colcada, perquè en el poema d'en Pere del Cante de Penya te va explicant qui eren tots els membres, les autoritats, els cavallets, les dames, els cavallets, les músiques, els gremis i uns personatges que s'han oblidat. Qui era el senyor Lluc de la Meca, que hi havia esclaus, etc etc. I això forma part de la història de Mallorca, que és molt desconeguda.
Totalment. Idò, sí. na Micaela Lladó conta i canta, eh? I cantes també, sí. Des d'abans de la Colcada, sí. D'acord, eh? Des del moviment de la nova cançó. Contes i cantes, perquè jo crec que una cantautora, sobretot, conta, no, Micaela?
Sí, tens raó. I pots escriure cançons que siguin simplement divertides, aferradisses, que la gent se pugui passar bé ballant, però un cantautor o una cantautora crec que implica un contingut diferent, que en realitat són com a poemes.
Sí, ho són.
Més bons, més dolents, però en realitat allà hi aboques emocions i sentiments o hi aboques a lo millor poemes que has llegit i després has musicat, perquè són poemes que per tu tenen un significat molt gran i perquè reivindiquen una sèrie d'ideals o d'idees que van en la teva manera de ser.
Encara escrius, encara compons?
Sí. No tant com abans, perquè tinc moltes feines i perquè, no sé, per aventura, per qüestió d'edat, no sé què dir-te. M'agrada molt llegir i sobretot m'agrada molt llegir poesia i sempre tenc una llista de poemes que m'agradaria musicar. El que passa que de vegades no trobes el moment ni trobes els temps. I ja saps que diuen que l'inspiració t'ha d'arribar fent feina.
Sí, i és ben cert. I na Micaela Lladó du molts anys fent feina, molts anys de música, molts anys contant històries des de que començaves com Micaelina Lladó, fins a Ciurell Elèctric, Música Nostra, any 1981, mira, més o manco com la Colcada d'en Pere del Cante de Penya, cort. Més de 40 anys cantant, contant i comptant, perquè nosaltres comptam molt amb vosaltres i amb la vostra música. No sé quants concerts haureu fet, Micaela.
No ho dimes compte. No, penso tu que nosaltres a la primeria, els grups que feien música per ballar, la música per fer unes ballades, eren pocs. Eren pocs, hi havia Liorna, hi havia Sitsom, Música Nostra, després el Mallorca, etc. I van anar proliferant poc a poc. I moltes vegades, el cap de setmana, estaven a tope. Fins i tot qualque dia havien de fer el que se diu doblete. Havies de fer dues ballades al mateix dia. I ballades com la de Sant Antoni o festes d'aquestes que són típiques en els pobles.
Sí.
De vegades fèiem tres concerts en un vespre. S'hora baixa, el vespre, i després duraven els concerts fins a la una o les dues de la matinada. I això, clar, s'ha anat regulant perquè han sorgit molts grups i moltes agrupacions i també han crescut moltíssim el nombre de balladors i balladores. Per tant, ara ja la cosa s'ha normalitzat, que és una cosa que se pretenia i que s'ha aconseguit.
Això anava a dir que és una cosa bona, perquè primer ho pocs d'una música tradicional que pot ser, no vull dir que se menyspreàs, no? Però no se valorava bastament, i ara sí, a més, actualment també, en moviment de pop, rock, en la nostra llengua, que és molt potent.
És que aquestes coses, per anar bé, han de ser així. És a dir, s'ha d'arribar a la normalització d'un element. Sobretot quan tu vols defensar llengua i cultura, has d'entendre que hi ha d'haver, el que tu has dit, música en català, de tots els estils. Tu has dit que en el principi era una música menyspreada. Jo crec que sí, que estava menyspreat tot l'element folclòric de la música d'aquí de Mallorca, perquè s'associava a uns espectacles de gent vestida de pagès i fent uns temes que de sempre, que amb un repertori molt limitat, però que al llarg d'aquests anys això ha canviat moltíssim i han quedat una sèrie d'agrupacions o d'escoles que sí que s'abasteixen de pagès i de pagesa i fan unes mostres molt rigoroses, molt interessants. Jo sempre poso, per exemple, l'Escola de Música i Danses, que té un espectacle meravellós, amb un vestuari magnífic, amb unes coreografies precioses, per fer mostres a tot arreu del món, perquè han viatjat per tot arreu del món, i se'n poden fer una idea de lo que és un espectacle folclòric. Ara, les ballades a la plaça, ballada oberta i que la gent va vestida normal, això és un element viu de la folclore de Mallorca. I tothom l'admira. Moltíssima gent que ve de fora no s'expliquen com ha aconseguit aquesta quantitat de gent que balla i que participa d'una ballada sense conèixer-se uns amb els altres, però que hi ha una comunió de gent meravellosa.
Sí, ho és vera. I d'avui mos ajuda a baixar barrera en Miquel Lledó. Jo estic molt contenta que així sigui. Nosaltres, la gent que mos ajuda a baixar barrera, Miquel, per qui mos escolta quan són pràcticament les 11 del vespre, li feim sempre aquesta pregunta. Si tens algun costum abans d'anar a dormir. Que sigui bo, eh? A veure així entre tots sumant bones idees i dormint tots bé.
Sí, quan me'n vaig a dormir sempre don gràcies a la vida, perquè me sento una persona privilegiada, que tinc molt més de lo que necessit, i penso en les persones que ho passen malament. I després també procuro tenir pensaments positius, pensar en demà què faré, i després m'agrada mirar el temps que farà demà.
Molt bé, dona previsora. Molt bé. Així saps si has d'agafar paraigua o que t'has de posar. Molt bé, molt bé. I necessitem una cançoneta per acabar. Quina mos proposes?
Bé, jo vos propos una cançó que és un poema d'Anna Maria Mercè Marçal, Dones, baixeu, veniu, que és un poema que vaig musicar ja fa un grapat d'anys, però que és com una... Vull cridar... a favor de totes les dones que encara ens fa falta per, sobretot segon quin països, per assolir tots els nostres drets i tota la nostra consideració social.
M'encanta, l'hem posat més de dues i tres vegades en aquest programa. Miquela, moltíssimes gràcies, amb ella baixarà en barrera i amb el nostre agraïment cap a tu. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Entre avui i demà, Araceli Bosch.
Dones, baixeu, veniu a la dansa de l'herba. Enramem els balcons i preparem la terra. Regam-la amb pluja i sol, defensem-la en la perquè hi arreli l'arbre de l'alliberament. Sembrem i la llavor i el verd de la tendresa, el blat de l'enrenou, l'aventura i els brots, crida-m'ho a tots els vents, perquè s'espigui l'arbre de l'alliberament. Vestides en saó de la revolta encesa, al cim dels campanars desplegaran banderes, banderes sense orgull, color de roig novell, perquè floreixi l'arbre de l'alliberament. Inventarem camins en cels sense fronteres. Arreu tindrem hostal, farem convit arreu. Amb la fruita de l'arbre de l'alliberament. Dones, baixeu, veniu.